I és que ja portàvem uns quants dies amb bé molt cert debat sobre els nens, les nenes, les coses que fan, les coses que diuen, com són percebudes pels seus pares, per les seves mares, si ho percebem d'una forma diferent o si tots encara ens movem amb un seguit d'herències o amb un seguit de comportaments que tenen molta relació amb el fet cultural que ens ha tocat viure. Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Des del Centre de Reeducació de Vito, carrer Pau Barraveig, número 16, sí que havíem quedat que hi ha coses que encara ens sobten més si surten des de la condició femenina que no des de la condició masculina.
A veure, potser el problema és en que aquesta condició no és exactament una condició. A veure, vull dir, o no és per la condició que venen, vull dir, sinó que són coses instaurades moltes vegades des de la cultura, des de l'estereotip. Fixa't, una de les coses que apareix en el programa aquest del Dia de la Dona a Sitges són les conquestes, no? Uh-huh. El que han hagut de conquerir les dones. I és així, és a dir, les dones, tot el que han anat, diríem, conquerint en matèria de drets, en matèria de lloc en lo social, de llibertat, han sigut conquestes. No hi ha hagut cap entrega així de bona fe, ni reflexions per part dels homes, en el sentit de dir que això no podia ser. O sigui, ha vingut després de la força feta per grups de dones, per associacions de dones, al llarg dels últims anys, o sigui, ja 200 anys o així. No? Mm-hmm.
Per tant, és lògic que des d'un punt de vista femení la vida es vegi d'una altra forma quan tot s'ha anat aconseguint a base de picar fetre, no?
A veure, sí. I diríem que probablement des del punt de vista femení la vida es veu diferent. Igual que des del punt de vista masculí es veu diferent. Perquè hi ha una certa perspectiva. A veure, quin és el problema? El problema és quan d'això es vol fer un estereotip i una qüestió que abasta tots els casos i totes les situacions. Uh-huh. I aquí ja estem per fora de les realitats. Perquè és fer discriminació. Que no el reconeixement de les diferències.
Avui anàvem una miqueta per aquí, perquè som diferents.
Les diferències hi són. No, a veure, justament, no? Moltes vegades una cosa que acostumo a dir és que quina sort que els fills puguin tenir una mare i un pare, perquè allà ja es trobaran amb la diferència. Viuran, experimentaran la diferència de tot tipus, personals, de que un no és igual a l'altre. De que una persona, cada persona és un món, és un... Uh-huh. I que la subjectivitat és algo molt propi i molt particular. Que la diferència de gènere, que la diferència sexual marca també particularitats i diferències en la manera de percebre, en la manera... També. I no vull dir que sigui igual en cada una de les persones del mateix gènere.
D'acord.
Però sí que marca. Aleshores, jo crec que també és quan la cosa passa cap a l'altra banda, de la negació de qualsevol tipus de diferència. Tots som iguals, tant és un home que una dona, tant és gran que petit, rodó que quadrat, ens hem passat cap a l'altra banda.
D'acord. O sigui que una cosa és que tots tinguem els mateixos drets,
això,
que no cal ni dir-ho.
Sí.
Aquí no hi ha diferències per ningú. Uh-huh. I una altra cosa és que tots puguem veure les coses de la mateixa manera.
Per exemple, això seria una bona diferenciació. Uh-huh. Encara, vull dir, hi ha molt per fer, hi ha molt de camí.
Quan parlem, per tant, de discriminació?
Quan, diríem, en ares o en mort d'alguna conceptualització, es pretén menyscabar, donar de menys, o posar per sota a qui no tindria per què estar. Ja dic, o sigui, això és discriminatori, o pel fet de ser home o pel fet de ser dona,
no tractar d'una forma igualitària.
Sí, o donar prerrogatives o treure-les. Diríem que com a ideal i com a tendència, que ja diríem una qüestió paritària i diríem, està molt bé, llavors, malgrat que no sempre podrà ser, Diríem, per exemple, un adolescent, tu li dius, bueno, pots... Ahir em deia un adolescent, jo tinc una amiga, les baralles, no? Una de les baralles és amb la seva mare, perquè vol que l'acompanyi, ella vol que la mare l'acompanyi a comprar, però la mare no vol perquè diu que sempre ha d'estar per ella, i que, no? I aleshores diu, i té una altra amiga que sempre va comprant la seva mare, el que passa és que l'amiga ha de comprar la roba que la mare li agrada, vol, no? Aleshores ella diu, jo per aquí no passo, per aquí no passo, perquè vol la diferència, no vol vestir-se igual que sa mare, vol ser diferent, perquè en la diferència també hi ha la particularitat, hi ha l'especificitat d'una persona, lo propi, no? És a dir, que la diferenciació és un procés necessari i psicològicament importantíssim. Si un és, diríem, va on va, no? O sigui,
o va on tothom va,
exactament, on tothom va. Un li diria, escolta, però tu no tens personalitat. No tens un desig propi, no vols algo que sigui més teu, i sí que ho volem i sí que ho necessitem. O sigui, fixa't, tenim noms que ens diferencien. Els noms també és molt divertit, han anat canviant molt els noms.
Ui,
I molts noms s'han feminitzat. Vull dir, que de l'original masculí han sortit versions femenines, de vegades de noms insospitats, però hi són. I més enllà de Maria i Mario, que em sembla que de vegades també l'invers també existeix, però ara no ho sé, ara hi estic parlant de més perquè no sé segur. Però em sembla que ve de Marius, crec que és del llatí, que és masculí. Bueno.
En la vida quotidiana, quan uns pares li diuen a la filla a les 10 a casa i al seu germà li diuen pots arribar a les 12, estan discriminant?
Podria ser. Diríem, si el germà té 18 i la germana té 12, estan diferenciant. No? Si és al revés, si la germana té 18, no? I el germà té 12 i li diuen tu, de 18 tu et quedes a casa, tu tornes a les 10 i l'altre que torni a l'hora que vulgui, això és una discriminació. És a dir, ha d'haver-hi, o sigui, el problema és que això es subjectivitza molt. Aleshores, la idea de cuidado que té aquest pare és no deixar-la sortir o compta o reconeix una sèrie de perills que pel pare són perills.
D'acord. I per la filla, és a dir, que potser per un objectiu molt lícit, molt edificant, sí, molt honorable que puguin tenir els pares, s'està discriminant o no s'està tractant per igual.
Però no només perquè no és per igual, no és ajustat.
No és ajustat.
A la situació d'aquella persona, és injust. No només és discriminatori, sinó que és injust. Clar, quan hi ha les comparacions, venen lo de les discriminacions, no? Però diguem, si fos filla única, també seria injust. I aquest és una... A veure, els fills grans sempre han hagut de lluitar molt més, es senten molt discriminats. I escolta'm,
els jo amb 16 grans, anys,
clar, jo amb 16 anys,
és a dir, que
havia de trucar, que no sé, aquest té 14, i se'n va, no truca, no fa res.
Els primers, vaja.
Els primers, obren camí. Però obren camí en el cap dels pares. I aleshores els pares ja han après una quantitat de coses, de que no et pots anar posant contracorrent, de que es tracta, diríem, no tant de controlar com de demanar responsabilitat o compromís. Són altres formes.
Ara amb matisos, I si ho diem al revés, ens ho dius. Ho té més fàcil un nen que una nena?
Bueno, a veure, si hem de dir sí o no, agafen ganes de dir que sí.
Agafen ganes de dir que sí.
Sí.
Per això t'ho preguntàvem així, sí. Perquè a vegades és una, diguem-ne, no és que es digui en veu alta, però a vegades és una frase d'aquelles molt que surt així, pam, dels pares, dir, no, tal.
A veure, un noi, per ser noi, difícilment patirà discriminació. I una noia, per ser noia, té, no? Ja té més números. Tu vés a dir-li a una noia, no, tranquil·la, si és igual, si és el mateix que siguis noi, dirà, sí, tururut. Ahir també parlava una pacient que m'explicava a nivell de la feina.
Un noi per ser noi difícilment patirà discriminació,
sí.
I una noia per ser noia la pot patir amb un càlcul de probabilitats,
sí,
més.
Sí, a la feina, sobretot, per exemple, no, en situacions de feina hi ha coses que passen més amb les dones que no amb els homes.
No. deies que ahir et comentaven.
Sí, això d'una noia que es defensava davant del seu jefe i es va afrontar, en un bon sentit de la paraula, de posar-se ferma, i li gustava, i en un moment quan deia, bueno, és que aquesta persona, clar, és que tracta així la gent, i en un moment que li pregunto, dic, i potser també pel fet de ser dona hi ha un plus, diu, ostres, no ho havia pensat. Diu, però ara que ho dius, diu, i tant. Vull dir que seva, home, seva més amb les dones. Per les pròpies estereotips i com si... A veure com ho diré. Com si intentar l'abús amb una dona pogués sortir o sigui, tingués més probabilitats d'èxit que amb un home. El qual és un plantejament absolutament covard.
Quan dius l'abús et refereixes al fet de la pressió,
sí,
emocional,
sí,
per dir-ho així?
Sí, sí. I aquí hi ha molts lius, perquè tot és molt complicat. També em deia una pacient, diu, després de molts anys, mm-hmm, ja és descobert que jo durant molts anys tenia un ideal d'home que era un machista impositiu, que se li imposés. I va anar fatal, òbviament, durant molt de temps. Mm-hmm. No, fins a que, un moment, després de temps de tractament, també va poder modificar aquesta qüestió i trobar-se... Però li reportava molts beneficis. Per exemple, amb aquest nou home, que és el seu marit i tot, li va costar molt mostrar la seva feblesa. És a dir, mostrar-se també en què podia ser feble i no passava res. No passava res. Amb les altres parelles això quedava com camuflat o quedava dissimulat, mm-hmm, en una espècie de sometiment que tampoc era tal. Era una intenció, un cert interès, a veure, no conscient, però que li anava fatal, no li anava bé. Ja, mm-hmm. Si li hagués anat bé, doncs mira, perquè també hi ha relacions molt particulars, que de vegades les relacions de domini no són només per... entre cometes violència de gènere, uh-huh, perquè diríem de vegades també passa a la inversa, on és la dona qui té una posició dominant sobre l'home en parelles i en situacions particulars, i diríem també, i aquí ens anem posant també en terrenys també culturals, on la dona també hi ha tingut, o sigui, per exemple, a mi, qui és el pal de paller de la família? L'home? No sembla. O per segons quines coses.
Cert.
Però diríem, si l'home se'n va dues setmanes, no sembla que passi gaire cosa. S'arriba a anar, mm-hmm, la mare dues, mm-hmm, setmanes i aguanta castanya. Sí. Ja no es vesteix ningú, ningú troba les...
I teníem cinc dones d'empresa de la DEC,
clar, i
ens deien veritablement això, fins a quin punt...
A veure, i per aquí segurament hem de caminar molt més. I s'ha d'avançar més perquè, efectivament, no pot ser. I probablement... diríem els joves actuals es comencen a trobar en una situació molt més igualitària en aquest sentit, on no sé, si ell li diu, escolta, ja has fet el llit, mm-hmm, i ella li dirà, però quin llit? Mm-hmm. El meu, diràs, no?
Perquè en el fons la discriminació té alguna cosa a veure, per una banda, amb la condició sexual o amb la personalitat de cadascú?
Les dues coses.
Les dues coses.
Sí. A veure, és un fet antropològic, diríem, la qüestió que això més que del masculí i del femení seria, uh-huh, del mascle i la femella, uh-huh, pràcticament una cosa, quan més animal és la qüestió, més és una qüestió de força bruta. Quan més ens humanitzem i més ens sofistiquem, ja no passa per la força bruta. I diríem, i també en una apreciació cada vegada més de la força femenina, de l'aportació de la dona a la humanitat, a la vida, a la salut, a la mort. Hi ha moltes funcions que sempre han fet les dones, però d'una forma, diríem, més... a veure... De delegar-li coses que els homes no volien fer, que no pas en un reconeixement del bon fer de la dona, no? Mm-hmm. I per aquí tenim molt de camí a fer en moltes d'aquestes qüestions. També és cert que s'han comès molts... Per exemple, hi ha tota una corrent actualment que justament que no vol la qüestió igualitària. Per què no? Per què no serà? No, d'aquí han sortit molts problemes. La dona treballa igual que l'home, pues mal assumpte. Mal assumpte per la dona. Vull dir que potser hi ha coses que convé diferenciar. És a dir, que, i es fan, per exemple, la qual cosa no vol dir que no li pugui passar també a l'home, eh? És a dir, les baixes paternals són estupendes. És a dir, que hi hagi baixes per pare, està molt bé. Que diríem que hi ha llars i situacions en les que l'home, normalment per força major, s'ha hagut d'adaptar. I, per exemple, la dona treballa i l'home està a casa i cuida els nens. Fenomenal. I és molt important que això sigui possible.
I el món ha continuat donant voltes.
Efectivament. Que s'hagi, diríem, abolit o quasi avorrit el paternalisme, aquell del pater més tipo capo di capi, allò el gran, i que diríem, i que les formes aquestes tan autoritàries i tan s'hagin dissolt o s'hagi passat una altra forma d'ordenament, benvingut sigui. Ara tenim problemes, diríem, per trobar formes d'ordenament més paritari, menys autoritari i operatives.
Això ho aprenem de petits? No sé si dir un tracte, una forma de socialitzar-nos que es desmarqui de les actituds més, no sé si dir, més tòpiques o...
Sí, és a dir, forma part de la nostra socialització, en el sentit de que és sobretot via família que ens socialitzem, que els que introdueixen o fomenten o de manera conscient i de manera inconscient les pautes culturals són bàsicament els pares. O és en el si de la família, que després també continua en l'àmbit de lo social. Jo entenc que això ha de ser una situació, quan més natural, millor. Dic perquè de vegades hi ha com situacions que són una mica de plàstic o una mica com imposades. No ho sé, a veure...
Com ho dius, però allò ho volem fer tot tan bé?
Sí, que... sí, yeah. Exacte. Que és com forçadíssim, no? No sé com dir-te...
No et diguis allò, no acabis de fer...
Exacte, no cridis als nens, crides nens, nenes, o nen, nena. Bueno, si et surt, fenomenal. Però si no, si crides nens, o sigui...
D'acord.
I probablement no passarà. No? O sigui, que el llenguatge també és traicioner. Diem tots. I si hi ha un sol home, ja hem de fer servir el masculí. I és injust. O sigui, si hi ha 20 dones... I, a veure, jo de vegades no tinc cap inconvenient. És a dir, estem totes aquí reunides. Però si jo soc l'únic home, cap problema, no passa res. A veure, que també és una mica flexibilitzar, de vegades és pel meu lloc professional. O que pugui haver identificació amb la dona i amb la situació de la dona, això és, jo crec que és molt important. I empatia. Ara, que hi haurà sempre diferències, jo crec que sí, i menys mal, menys mal, perquè és molt més enriquidor, és que seria molt avorrit. Les dones també ho diuen, si hi ha tot dones i només dones, és que és una mica rotllo. I els homes també, malgrat que després en les reunions hi ha aquelles divisions, que els homes se'n van una banda, les dones
sí,
una altra...
Sí, sí. Perquè això no ha canviat, n'hi ha més que mai ara,
Sí, sembla que sí,
de reunions d'homes, de reunions de dones, de...
Bueno, però fixa't, en aquest sentit ara hi ha una cosa que està molt més igualada, que és que els nois surten, o sigui, de vegades malgrat ser parella surten, però cadascú pel seu compte, ell se'n va amb els seus amics i ella amb les seves, i se'n van de juerga cadascú per la seva banda, després es troben o no, o es tornen a trobar a casa. I en aquest sentit trobo perfecte, perquè no, perquè s'hauria de fer una discriminació, diu no, ell sí, ella no, o al revés. No hi ha per què. Ara, tot això són diríem, l'altre era rígid, era injust, era una qüestió de poder, però també era un ordenament clar, contundent, però massa, no? Massa contundent, però era clar. I ara estem en unes coses que és difícil de trobar claretat, no? Els pares t'ho diuen, és que no sé, clar, si li dius que sí, si li dius que no, si és discriminatori, si és sexista, si és... I dius, bueno, com
ho faig? Vols dir, no sé, el sentit de pesem les paraules i les actituds, no fos cas que...
És a dir, sí, que hi ha més precaució...
Que fos una mala influència o que...
Exactament.
D'acord, d'acord.
i tampoc acabes de saber massa. Abans diria, mira, estava més estipulat, era molt més blanc o negre, pocs matisos.
Esclar, dit així en genèric, però qui és educat amb respecte cap als altres no discriminarà mai a ningú?
Depèn del concepte de respecte.
Sí?
Sí. Si tu, em sembla, i a veure, aquí em posaré en camisa amb sabares, però a veure, és una llicència. Si respectes l'islam, o la religió de l'islam, les dones hauran d'anar amb vel. I tu seràs hiperrespectuós amb la dona. Justament per això porta el vel. Si no, no el portaria. O seria opcional. Uh-huh. És a dir, que la noció de respecte també és molt subjectiva. Es pot ser molt respectuós. Per exemple, hi havia tota una sèrie de diferències que ja no hi ha. Per exemple, deixar passar una senyora.
Ara, sí, sí, segons la senyora, aquelles famoses normes de cortesia.
Exactament, i era una forma de respecte.
Sí, sí.
Però diríem, bueno, era respecte, però també és discriminatori. Discriminació positiva.
D'acord, positiu. O es pot interpretar d'una forma discriminatòria. Sí, sí,
sí. Però no és una falta de respecte. Per la persona i des de la concepció. O sigui, que tot això remet a simbòlics que tenen les característiques que tenen.
D'acord, sí que és una balança difícil, perquè, per exemple, continuarà sent abans, ara i sempre, una forma de respecte que davant d'una dona embarassada dins d'un autobús o dins d'un tren
sí.
hi hagi qui li cedeixi el seient.
Sí, i davant d'un senyor amb crosses o sigui, també, i davant de qui ho necessiti. Qui ho necessiti. Però jo crec que has donat aquí amb una bona. Les dones s'embarassen, els homes no. O sigui, l'embaràs de l'home és simbòlic, el de la dona, a part de ser simbòlic, és corporal. I això...
ara en Roman ha arribat allò de posa-t'hi com vulguis. Les dones s'embarassen, sí. Els homes no.
No, i a veure, i s'han fet un muntonàs de coses aquelles de posar-te pes i no sé què perquè experimenti. Per aquí també parlen de l'experiència de ser dona, no? I les experiències vitals de les dones, moltes estan referides als homes, a experiències amb homes, més o menys frustrants, i potser fa l'efecte que des de l'home tampoc hi ha tant la vivència de les experiències amb dones. O experimentar la masculinitat, però en relació a la feminitat. És com si... A veure, i és una certa licència, com si la masculinitat s'experimentés més amb homes, entre homes. O sigui, la vivència de masculinitat fos més entre... I la dona té l'experiència femenina entre dones, però també respecte a l'home. I diria, i és estrany que una dona no tingui un posicionament respecte a aquesta qüestió. I reflexions i haver-se adonat com de situacions injustes o situacions de... a veure, són molts anys d'una cultura on el sometiment formava part d'aquesta cultura. I diríem, i potser això li posa per anys a la dona per ser lliure i per no caure. A veure, els homes, els barons, també tenim tendència al sometiment. No és que no, també. També passa, no és que no.
Sí, sí.
Però potser en la dona socialment...
Encara que, com deies, a l'home no li està permès ni mostrar signes de feblesa, ni mostrar...
Bueno, veus, aquí tenim un altre... Però si...
La qual cosa no vol dir que no els tingui.
No vol dir que no els tingui, però si et fixa't... Per exemple, aquesta és una altra... no ho porta tan malament el no mostrar, perquè tampoc té unes grans ganes de plorar. Hi ha alguns que sí, i cada vegada més ja ho poden fer.
Sí.
I per exemple, en aquestes coses és important no ser discriminatori, és a dir, que si un nen plora, no se li digui, escolta, els homes no ploren a un nen de 4 anys, o de 8, o de l'edat que tingui. De l'edat que tingui, si vol plorar, que plori. No, pobre, ja m'explicaràs. En tot cas, també és veritat que plorant no s'arreglen les coses, o que a més de plorar haurà de fer altres coses.
No.
Però, per exemple, les dones sí que tenen una en general, o moltes, troben en el plorar un desfogament, un alivi, molt gran, és a dir, que realment fa una funció, serveix per alguna cosa. I l'home és un recurs que no tira massa d'ell.
O sigui que utilitzen més les emocions les dones?
Sí. En general, sí. I també en part la sensibilitat. El qual no vol dir que sigui patrimoni de la dona. Però sí que diríem que de vegades hi ha dones que et diuen que sembla un home, perquè no té sentiments, no? Que dius perdoni, no? Em diuen a mi, perquè clar... I s'entén el que volen
pregunto dir. A partir de l'experiència, com quan ens has dit, és cert que a determinades edats, en igualtat de condicions, les dones són més madures que els homes, reflexionen més, pensen més a l'entorn de les coses.
Sí, fixa't que una de les qüestions, per exemple, ara amb tot un fenomen que és un avançament de la pobertat, sobretot en les noies, que no sé, que algun dia em posaré a buscar estadístiques, perquè segur que ha d'estar ja bastant registrat, perquè és evident que s'han avançat les edats, que una nena de 10 anys o 11 anys amb la menstruació, amb un nen d'11 anys, és que, vamos, realment hi ha una diferència enorme. Però fixa't, què passa aquí? O sigui, aquesta noia, que ja no nena, noia, amb la menarca, es pot quedar embarassada. Una cosa que el nen que està allà corrents amb la piloteta i dient que si xuta no xuta i no sé què, però ni sospita, i la noia ja, diríem, ja ho té incorporat, no?
I els pares també.
A veure, també en aquest sentit s'han avançat en coses. Mira, ara em sembla que un dia com avui va bé fer la menció al que havíem parlat alguna vegada, la maldita llei de l'avort, que és... que a nivell europeu està establerta i que li dona a les menors el dret a decidir en quant a la interrupció de l'embaràs. Que abans estaven els pares.
Allò que va crear tanta controvèrsia sobre si havia de demanar permís o si els pares n'havien de tenir coneixement o no calia que els pares en tinguessin coneixement.
No només coneixement.
O sigui, sinó que podria...
Els que decidien eren els pares. I l'argumentació, el preàmbul de la llei europea, el que diu és que justament prevaleix sobre el fet de ser menor que és dona. I que l'embaràs és una cosa tan personal i tan...
Íntima?
Íntima i intrínseca a la condició femenina que ningú altre pot decidir. Ni tan, i que el fet de ser menor d'edat... no li treu el poder decisori. A mi ho trobo, però impecable. Trobo impecable que diríem que justament...
Impecable, però té una transcendència...
enorme.
Que no hi ha home que li pugui passar una cosa així. És a dir, una llei
no.
En què sobre d'ell es fiqui una responsabilitat tan absoluta de decisió sobre quelcom tan transcendental també en la vida d'una persona com pot ser el fet...
És que encara que li passi a un adolescent que amb una noia, la noia quedi embarassada, tot es juga externalment, és a dir, no és en el cos de l'home que es juga això.
Està clar.
Per exemple, o sigui, la interrupció de l'embaràs és una cosa que crec que s'ha frivolitzat, és a dir, les conseqüències, és a dir, en el moment s'ha de resoldre d'alguna manera i és una forma de resolució, però no deixa de ser traumàtica, per més que des de tot punt de vista es vegi que és inviable i que molt més traumàtic seria portar-lo endavant o el que cadascuna en la seva particularitat decideix. Però la interrupció és violenta, és una violència sobre el cos i sobre el psiquisme, no? O sigui, moltes dones es troben després pensant i ara quina edat tindria? O imagina't una dona que fa una interrupció d'un embaràs de jove i després no pot quedar-se embarassada. Tot això pesa i socava, no?
10 i 48 minuts, tot això és el que, com deia en Roman, ens fa diferents.
Sí.
Vulguem o no, la qual cosa... no vol dir que no ens haguem de tractar absolutament igual en drets uns i altres.
I tant.
Però aquesta diferència diguem-ne que no és comparable a la, en aquest cas en, a,
sí,
entre uns i altres.
I és enriquidora i és atractiva, genera atracció.
Doncs avui, Dia Internacional de les Dones, va bé acabar amb aquesta reflexió sobre la diferència enriquidora. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Divendres que ve hi tornem.
Fins divendres.